Ara de seguida parlem del judici de Daniel Sancho, que ja tenim data pel veredicte, d'unes declaracions que portaran cua de Donald Trump i de la campanya de les eleccions al Parlament amb l'arribada de Pedro Sánchez. Però abans, un dia més, hem de parlar del cel, hem de parlar del temps. Fa fred. Aquesta nit ha plogut, ha nevat i avui podria tornar a caure més aigua en alguns llocs.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, aquesta hora el primer que hem de fer és avisar a la gent que s'abrigui, no?
Sí, perquè fa fred, tenim unes temperatures que són més pròpies de l'hivern que no pas d'un 2 de maig, i ara mateix tenim, per exemple, 4 graus a Cardona, i a 7 graus a Terrassa, i a 6 graus a Blancafort, 2 graus a Molló, 9 a Girona, 8 a Lleida i 11 graus a Barcelona i també a Tarragona, o si mirem estacions d'alta muntanya, es pot ara mateix, i a 7 graus sota zero. Això és una temperatura que és més típica, com dèiem, d'un mes de gener, per exemple, que no pas d'un mes de maig. Per tant, fa fred, abrigueu-vos, i al migdia sí que les temperatures es recuperen a les comarques del sud, que és on es mantindrà el sol durant tota la jornada, sud i ponent, amb temperatures que poden arribar als 20 graus, però en canvi les restes mantindran més frenades. I fins i tot a partir del migdia, amb algun ruixat. De fet, durant la nit hi ha hagut algun xàfec, ara mateix encara plou cap al Baix Empordà, i a partir del migdia tornen les tempestes. Comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu, també podrien arribar cap al Vallès Oriental, i localment amb tempesta i amb calamarsa. I atenció amb la cota de neu, que s'adaptarà al voltant dels 1.200 metres tan sols.
2 de maig,
Dos de maig. Exactament.
En plena primavera.
Sí, sí, sí. I quan pugen les temperatures? Doncs entre demà i el cap de setmana pujaran, s'estarà molt millor al migdia, amb màximes que es mouran entre els 20 i els 24 graus, excepte en punts del Pirineu, que quedaran més baixes. I de pluja, demà i dissabte s'esperen alguns ruixats aïllats al Pirineu, i diumenge sí que tornarien els xàfecs de tarda a les comarques de Girona, de Lleida, perdó, i al nord del país, cap al Pirineu i Prepirineu. I dilluns podríem tornar a tenir pluja a tot arreu.
Bé.
I això faria que tornessin a baixar les temperatures. No tant com avui, però tornarien a recular respecte al cap de setmana.
I clar, precisament, tant aquestes pluges que venen, o que esperem que vinguin i arribin, tant les que ja han arribat i ja hem tingut, sobretot des del cap de setmana passat, clar, ajudaran a fer que el nivell dels embassaments vagi pujant. Fem l'actualització de com ho tenim ara.
Sí, sí, ja ha anat pujant, ja sobrepassa el 20%. Penseu que el mes de març estàvem al voltant del 14%, ara estem al 20% i continuen en augment. És a dir, aquestes dades que us dono són provisionals, perquè durant les properes hores i dies encara pujaran més. A la Baells hem passat del 25,5% de fa una setmana al 34,2% ara. A Sau, del 3% al 9%. A Susqueda, del 25,5% al 26,6%, però heu de pensar que Sau Susqueda ho hem de fer com un sistema, perquè aquests dies estaven desembassant i anaven passant aigua de Sau a Susqueda. A Darnius, d'11,3% a 14,7%, o a la Llosa del Cavall, per exemple, de 20,5% a 22,9%. Per tant, tot va pujant i tot continuarà pujant.
Clar, perquè l'aigua va baixant.
Encara va baixant i encara es veu el reflex de les pluges d'aquests dies i de les que vindran.
Que bé. Precisament una de les pors que hi havia especialment en el sector turístic era que s'apliqués restriccions al consum d'aigua als hotels. Doncs bé, segons us avança RAC1 a aquesta hora, ni Barcelona ni Girona limitaran la despesa d'aigua en els hotels durant l'estiu. Les últimes mesures aprovades pel govern permetran als ajuntaments aplicar topalls als establiments turístics, però només obliga a fer-ho aquells que gasten més aigua de la permesa. RAC1 ha pogut confirmar que cap de les 10 ciutats més poblades del país en situació d'emergència per sequera tirarà endavant aquesta mesura. Odal Martínez.
La mesura del topall de consum a establiments turístics anunciada pel govern fa 15 dies tindrà un efecte molt limitat, si més no, aquest estiu. Cap de les 10 ciutats amb més habitants en situació d'emergència per sequera estarà obligada a aplicar-la i tampoc preveuen fer-ho voluntàriament. La majoria de ciutats consultades per RAC1 ho justifiquen pel poc turisme que reben, com ara Terrassa, Mataró, Badalona o Sabadell. Ara bé, tampoc ho faran 3 de les ciutats amb més places hoteleres del país, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Girona. Això malgrat que, en el cas de la ciutat gironina, qui lidera el govern és la CUP, un dels partits que més ha reclamat la creació d'aquests topalls. Fonts de l'Ajuntament gironí es limiten a apuntar que faran seguiment de la despesa dels hotels, però que per ara no es plantegen limitar-los al consum. Pel que fa a Barcelona, el govern de Jaume Collboni també hi tanca la porta. Remarquen que tots els sectors estan fent un gran esforç per reduir la despesa d'aigua i que la ciutat està molt per sota dels topalls de consum.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:18, pluja i fred a banda, notícia d'última hora, ja tenim data pel veredicte del judici contra Daniel Sancho. Serà, apunteu a l'agenda, 29 d'agost. Aquell dia sabrem si la justícia tailandesa el condemna a pena de mort o no. Fa un parell d'hores que ha quedat vist per sentència del judici, que va arrencar fa pràcticament un mes a la Cort Provincial de Samui. Sancho ha fet ús del dret a l'última paraula per intentar convèncer el tribunal, un cop més, que la mort de Gwyn Arrieta va ser accidental després d'una baralla, i que lamenta molt tot el que va anar passant. La fiscalia l'acusa d'assassinat per la mort d'Arrieta, però durant la vista ha reconegut, i això és important, que ha estat molt difícil acreditar la premeditació. Per això ha pres força precisament l'acusació per homicidi imprudent, que allunya la condemna a la pena capital i la cadena perpètua. Anem en directe cap allà, anem cap a la Cort Provincial de Samui amb l'enviada especial de RAC1, Marc Poyato.
L'última sessió del judici ha sigut breu. Daniel Sancho ha fet ús del dret a l'última paraula durant uns 45 minuts, ja que havia demanat ell mateix poder parlar abans d'acabar la vista. Ara les parts tenen un parell de mesos de marge per presentar-li per escrit al jutge les conclusions i els informes finals. Això en la justícia espanyola es fa dins de la mateixa sala i de viva veu. Un cop el jutge tingui els documents traduïts, es posarà a redactar la sentència i la farà pública el dia 29 d'agost a les 10 del matí. L'equip de defensa de Sancho està satisfet amb com s'ha desenvolupat tot el judici i assegura que ha sigut un procediment amb totes les garanties. El pare, Rodolfo Sancho, desmenteix que no hagin empatitzat amb la família de la víctima.
Es una absoluta mentira. Es lo primero que hice cuando saltó todo esto es efectivamente esto. Y la gente que lo sabe, y los que no, no se han informado bien. Simplemente
eso. ¿Está satisfecho, Rodolfo?
Entonces, sí, muy satisfecho.
Un cop fet públic el veredicte, el 29 d'agost, les parts tindran un mes per presentar els recursos d'apel·lació al Tribunal Suprem. Mentre la sentència no és ferma, Daniel Sancho continuarà tancat a la presó de Koh Samui. Serà un cop hi hagi condemna definitiva quan el tribunal decideixi si ha de canviar de centre penitenciari en base a la pena que el jutge li posi.
Doncs ja ho tenim, repetim, 29 d'agost, el dia en què el jutge anunciarà el seu veredicte del judici per l'assassinat de Daniel el Sancho a Edwin Arrieta. Això a Tailàndia, però als Estats Units, molta atenció això també, perquè unes declaracions absolutament incendiàries de Donald Trump han fet saltar totes les alarmes. En una entrevista a la revista Time, l'expresident dels Estats Units ha amenaçat que si ell no guanya les properes eleccions, que es faran el novembre i on s'enfrontarà de nou a Joe Biden, hi podria tornar a haver violència als carrers. Això, evidentment, amb el record del que va passar l'última vegada que es van enfrontar, que va acabar amb la victòria de Biden i en què es va produir l'assalt al Capitoli per part dels seguidors més ultres de Trump. Doncs bé, quan li pregunten si després de les eleccions hi podria tornar a haver violència, Trump, primer de tot, diu que si ell guanya, no passarà res. Quan l'entrevistador insisteix i li pregunta què passaria en cas que ell no guanyés, Trump recorda que porta molt d'avantatge i que, textualment, no creu que els demòcrates s'atreveixin a tornar a fer les coses terribles que van fer l'última vegada per robar-li les eleccions. Ara bé, admet que si perdés, es podria repetir la violència als carrers. Recordem que aquest senyor va ser president dels Estats Units i que aspira a tornar a ser-ho i que la immensa majoria d'enquestes així ho avalen. Diu Donald Trump, si no guanyem, depèn. Depèn de com de netes hagin estat les eleccions. D'aquesta manera torna a sembrar dubtes sobre el sistema electoral i torna a agitar el fantasma de la violència, unes paraules que ja han fet que els demòcrates posin el crit al cel. Consideren que Trump està tornant a incitar la violència política i fins i tot que vol governar com un dictador si guanya el mes de novembre. Ara bé, aquesta no és l'única perla que ha deixat Trump en aquesta entrevista amb la revista Time. També ha tirat el foc contra la immigració. Diu que si guanya, tirarà endavant la deportació de migrants més gran de la història dels Estats Units. Fins i tot assegura que desplegarà l'exèrcit per perseguir i detenir els migrants indocumentats i fer-los fora del país. I no descarta construir nous camps de detenció. Segons Trump, no té cap més opció perquè, si no, destruiran el país. Qui ja ha començat a detenir migrants sense papers, precisament, és el govern del Regne Unit. Des d'aquest país ens arriben imatges impactants de detencions casa per casa, de persones que acabaran deportades a Ruanda. No se sap quants arrestos hi ha hagut, però sí que han estat arreu de la Gran Bretanya. La policia ho ha fet en aplicació de la nova i polèmica llei migratòria que va aprovar a l'abril al Parlament. De cara als pròxims dies, asseguren que continuaran les detencions. Primer, Però els primers vols no sortiran fins al juliol, d'aquí a un parell de mesos. Detencions casa per casa. Recordem, Regne Unit, aquí al costat. En total, el govern de Rishi Sunak té previst expulsar aquest any més de 5.000 persones. Pedro Sánchez debuta avui a la campanya per les eleccions al Parlament del 12 de maig.
Diari de campanya. Dia 8.
Després de monopolitzar indirectament tots els mítings polítics, el president espanyol entra de ple en la cursa electoral catalana. Aquesta tarda serà a Sant Boi de Llobregat i encapçalarà l'acte del PSC al costat de Salvador Illa. De fet, tots dos ja es van deixar veure ahir, per sorpresa, a la Fira d'Abril a Barcelona i, segons explica a La Vanguardia, van dinar amb les seves parelles al restaurant Set Portes. Els 5 dies de reflexió que es va agafar Sánchez han impactat de ple, òbviament, en aquesta campanya, i així ho demostra la primera enquesta feta íntegrament després de saber que el president espanyol no plegaria. Interessant. El sondeig de Sociomètrica, que publica avui l'Espanyol, pronostica que Illa és qui sortiria més beneficiat a hores d'ara de la maniobra de Pedro Sánchez. El PSC guanyaria clarament les eleccions amb 42 diputats, en tindria 10 d'avantatge respecte a Carles Puigdemont, que quedaria amb 32 escons, els mateixos que té ara. Esquerra Republicana baixaria força dels 33 actuals a 26 i, per tant, encara s'allunyaria més d'un possible govern independentista. I més tenint en compte que la CUP, segons aquest sondeig, només aconseguiria 4 escons. Déu-m'hi-do, la patacada de la CUP també. El PP seria la quarta força amb 13 diputats, 10 més que ara. Vox mantindria els 11, els comuns baixarien de 7 a 6, mentre que Aliança Catalana podria entrar al Parlament amb un escó. Ciutadans no obtindria representació. Aquest sondeig torna a dibuixar un Parlament d'allò més fragmentat, sense cap majoria clara i encara amb molt votant indecís. Demà farà una setmana que va donar el tret de sortir d'aquesta campanya, però fins ara les problemàtiques sobre Catalunya s'han mantingut en un segon pla i els candidats encara no han trobat la tecla per acabar d'engrescar la ciutadania. Per aquest motiu, a partir d'avui, els partits comencen a prémer ja l'accelerador i ja es preparen per treure el Sant Cristo gros. Recordem, és que són d'aquí 10 dies les eleccions. És aquest cap de setmana, no, el següent. Que et dona una mica la sensació que queden com molt lluny. Però és que d'aquí 2 diumenges ja les tenim aquí. Tot i això, serà complicat aïllar la realitat de Madrid, de Catalunya, òbviament, i deixar al marge l'hostilitat entre el PSOE i PP. Sílvia Solanes.
El PSC esperava amb candeletes la incorporació de Sánchez a la campanya. Avui serà Sant Boi, com estava previst abans que s'aturés, però el que va sorprendre tothom va ser la seva visita ahir a la Fèria d'Abril. El partit assegura que va ser cosa d'última hora i, de fet, la premsa que segueix el PSC no estava ni convocada. Tot plegat després d'un 1 de maig en què Salvador Illa va defensar fer equip amb els sindicats.
Si sóc president, hi haurà cogovernança amb els agents socials, amb els sindicats, no només per millorar la financiació, sinó també per millorar l'eficàcia dels serveis públics.
I davant la possible fusió entre el BBVA i el Sabadell, Illa demana que no afecti la plantilla.
Sánchez també serà protagonista de l'acte que els socialistes preparen per dissabte a Montmeló. De fet, com dèiem, Catalunya es convertirà en l'escenari de la baralla permanent entre el PP i el PSOE. Alberto Núñez Feijóo torna demà a Catalunya i s'hi estarà fins diumenge. Per tant, serà el primer cop que tots dos líders polítics coincidiran en campanya. Un Feijóo que avui carrega un cop més contra Sánchez per la seva desaparició de la vida pública durant 5 dies i per la investigació per presumpta corrupció a la seva dona, Begoña Gómez. En una entrevista a l'ABC, el líder dels populars diu que el president espanyol ha utilitzat la seva esposa per treure en rèdit polític i que, per tant, hauria de sortir a donar la cara.
¿Es Begoña Gómez la principal víctima de la carta de Pedro Sánchez?
Mira, yo, desde luego, nunca sometería a mi familia al escarnio público a lo que le ha sometido el señor Sánchez. Porque gracias a la carta del señor Sánchez, todas las portadas de la prensa europea sale en la pareja del presidente del gobierno. Esa es su responsabilidad.
I li retreu que si realment vol defensar la democràcia el que hauria de fer és comptar amb tothom, fins i tot amb el cap de l'oposició. A més, avisa que Sánchez vol fer-se una justícia a mida i que vol controlar el dret a la informació.
Va a por la libertad de los españoles, llamando la atención sobre, ojo, con lo que se escribe, ojo, con los medios de comunicación y los periodistas, y ojo, con lo que se investiga. Es decir, que tengan cuidado jueces y tribunales. Ellos son testigos de que el Partido Popular tiene todo el interés por profundizar en la independencia del Poder Judicial.
Aquest matí, una enquesta del Mundo assegura que la maniobra de Sánchez d'aïllar-se a la Moncloa i després anunciar que no pensava dimitir ha fet que la meitat dels espanyols hagin perdut confiança en ell. Un 43% dels ciutadans considera que la decisió de Sánchez va ser la correcta, mentre que un 50% diu tot el contrari. Són, sobretot, votants del PP i Vox, tot i que un 14% dels votants socialistes tampoc veuen amb bons ulls el moviment del president espanyol. Pel que fa a la desinformació, 5 de cada 10 votants del PSOE demanen que hi hagi un mecanisme de control de les notícies, igual que els de Sumar. En canvi, els votants populars hi estan rotundament en contra. Per cert, que coincidint amb la croada que Sánchez vol iniciar contra els falsos mitjans de comunicació, el CNI alerta que la desinformació i les notícies falses estan empitjorant i molt. Adverteixen que el 80% dels espanyols considera que les fake news són un gran problema per la democràcia i que fomenten la polarització. I, evidentment, així és. De fet, situen Espanya com el tercer país dels 40 analitzats en què ha crescut més aquesta polarització. Precisament, Pedro Sánchez va ser l'ase dels cops en la reaparició de Carles Puigdemont en campanya. El candidat de Junts el convida a fer neteja tant al Consell de Ministres com també al PSOE, si realment el que vol, com diu, és regenerar la democràcia. Laia Colomer.
Sí, a Junts estan convençuts que ja trepitgen els talons al PSC i per això cada dia que passa redoblen els atacs contra els socialistes. Ahir Carles Puigdemont va treure del calaix les investigacions policials i l'espionatge contra independentistes per exigir a Sánchez que si realment es creu els canvis que predica, comenci per casa seva.
Vol que li faci la llista del que m'han dit a mi i de les causes que tinc obertes en base a aquestes falsedats i aquests retalls de premsa que ara tant li preocupen al senyor Sánchez? O sigui que hem de creure la intenció regeneradora d'algú que té com a ministres el senyor Marlaska i la senyora Margarita Robles. Està bé, això.
I no només que rodin caps al Consell de Ministres, també al PSOE.
Li sona el nom Camarga? Li sona el nom Tàcito, senyor Pedro Sánchez? Miri ben a prop que té algun company assegut al Congrés dels Diputats que li podria explicar algunes coses. Comenci per fer neteja a casa seva i després el creurem.
I va advertir que el PSC farà el que estigui a les seves mans per evitar que sigui president o un tripartit d'esquerres o un pacte amb el PP com a Barcelona.
I per cert que ahir Puigdemont va rebre el suport explícit d'Artur Mas, que se suma al suport explícit de fa uns dies de Jordi Pujol. L'expresident va entrar en campanya en un acte a Vilassar de Mar.
Perquè vull un govern que sàpiga negociar cara a cara amb els governs espanyols el que hi hagi i perquè, a més, no vull un altre tripartit a Catalunya. Ni vull un president de la Generalitat com l'alcalde de Barcelona actual que vingui amb els vots del Partit Popular. Com que no vull res de tot això, sé que he de votar Junts i sé que he de votar president Puigdemont.
Recordem que a les eleccions passades Artur Mas va donar suport al PDeCAT. Ara, aquest cop sí que va amb totes, amb Junts per Catalunya i amb Carles Puigdemont. Mentrestant, Pere Aragonès avisa que encara que PSC i Junts per Catalunya estiguin els plats pel cap, acabaran pactant després de les eleccions. El president creu que faran tot el possible per treure Esquerra Republicana del govern i que tornaran les retallades. Adrià Santasusagna.
Aragonès creu que el seu estat l'únic govern que s'ha atrevit a fer avenços socials com la limitació del preu dels lloguers i que ha acabat amb les retallades de PSC i Convergència. Per això té coll avall que Illa i Puigdemont voldran apartar el govern d'Esquerra.
Barallen tot el dia, però es posen d'acord amb aquelles polítiques més conservadores perquè res canviï i intentaran posar-nos d'acord per expulsar Esquerra Republicana de la Generalitat de Catalunya.
Crítiques contra el PSC, contra Junts i especialment per la número 2 de Puigdemont, Ana Navarro, la vicepresidenta Laura Vilagrà, carregava contra ella.
On és la número 2? L'únic que sabem és que l'Olivia li porta l'esmorzar. No sabem res més. Jo només sé que per atrapar-ho tot m'he de llevar a 5:45, m'he de fer l'esmorzar per mi, per les nenes i arribar a Palau a les 9, que si no el president em renya.
I adverteixen que si ella és president, el català patirà un retrocés sense precedents.
Per la seva banda, els comuns demanen el vot als que han aconseguit feina i un contracte estable gràcies a la reforma laboral. A la manifestació de l'11 de maig, Jéssica Albiach acusava Esquerra d'haver anat a roda del Ministeri de Treball. Judit Vila.
Comuns s'ho atreu a passejar la reforma laboral pel Dia del Treballador i diu que els avenços que s'han aconseguit són gràcies al Ministeri de Yolanda Díaz. Jéssica Albiach també llança un dart a Esquerra Republicana, a qui acusa de tenir poques propostes.
És bàsicament el que hem vist aquesta legislatura, un departament de treball en mans d'Esquerra Republicana que no ha fet gaire cosa i que senzillament ha anat a roda al ralentí del que feia el govern de l'Estat des del Ministeri de Treball.
Sobre la reducció de la jornada laboral, el Biac diu que ara és el moment de fer un pas endavant i aconseguir uns horaris de feina més curts.
I ahir, Dia del Treballador, la CUP va reclamar reduir la jornada laboral a 30 hores a la setmana. i un salari mínim de 1.600 euros al mes, Joel Penya.
La candidata Laia Estrada va participar a la manifestació organitzada per la taula sindical de Catalunya a Barcelona. Va dir que les dades macroeconòmiques que anuncien a bombo i plateret les institucions contrasten amb una societat cada vegada més empobrida.
Les proclames triomfalistes dels governs català i espanyol semblen una broma de mal gust. Ara mateix, de poc serveix que estiguin creant, que diguin que creen llocs de treball, si són llocs de treball precaris, cada vegada hi ha més treballadores pobres, i de poc serveix si no es controla l'augment de preus.
I va explicar que les millores laborals que proposen no són cap desgavell perquè la jornada laboral de 8 hores fa més d'un segle que es va instaurar.
També, coincidint amb l'1 de maig, Vox ha sortit a carregar contra els grans sindicats. El partit ultra els acusa de fer la pilota a les administracions per rebre subvencions públiques, eh, Giró?
Ignacio Garriga acusa els sindicats de viure de les administracions.
Destinen el mayor tiempo a hablar para defender a los que gobiernan. ¿Cómo no van a estar cómodos los sindicatos, excepto Solidaridad, si les riegan con millones de euros?
Ometent que les subvencions, segons representativitat i per participació en organismes públics, només representen el 15% dels ingressos. El partit ultra també va aprofitar l'1 de maig per vincular immigració i falta de llocs de treball. Jorge Buxadé.
Que necesitamos 25 millones de extranjeros para mantener el sistema constituye uno de los mayores insultos a los trabajadores.
Les dades, però, contradiuen aquest discurs. Els pròxims 20 anys el mercat laboral perdrà 5 milions d'efectius. Per això els experts apunten que la immigració és clau per sostenir el sistema de pensions perquè corregeix l'envelliment de la piràmide poblacional.
I a tot això, que el PP aspira a tenir la clau de la política catalana, ara ve els d'Alejandro Fernández, exigeixen al Partit Socialista que trenqui tots els pactes amb l'independentisme si vol els seus vots. També promet que mai pactaran amb Junts per Catalunya. Joan Torres.
El candidat popular diu que ara mateix un pacte amb el PSC és impossible perquè creu que els socialistes són el mateix que Junts i Esquerra. Fernández en parlava ahir en una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies.
Tots són guatapeor, perquè van junts. Una de les diferències respecte de l'escenari de les polítiques de les eleccions municipals és que van ser abans de les generals, abans de l'amnistia i abans de l'aliança de Sánchez i Salvador Illa amb el separatisme. Per tant, l'escenari ara és molt diferent. Ara formen part tots dos de l'escenari guatapeor.
El PP jura i perjura que si els socialistes no trenquen els seus pactes amb Junts i Esquerra tant aquí com a Madrid, no facilitaran un govern d'Illa, tot i que els independentistes no tinguin majoria al Parlament. També asseguren que no pactaran amb Puigdemont de cap de les maneres perquè diuen que està a les antípodes de l'antiga Convergència.
Per cert, encara parlant del PP, en les últimes hores, Alejandro Fernández ha protagonitzat unes declaracions que han indignat algunes entitats ecologistes. En una entrevista al diari Ara, ha lamentat que Catalunya s'hagin d'aturar grans projectes, literalment diu, per quatre plantetes.
Si continuem governats per perroflautisme contemplatiu, ja li dic jo que Madrid cada vegada serà més potent i Catalunya més pobra. Ja li dic ara. O sigui, fem una mica d'autocrítica. Si Madrid va per feina i nosaltres ens dediquem cada dia no a tot, per prejudicis de qualsevol tipus, és a dir, aquí qualsevol planteta de no sé on ja impedeix.
A Ciutadans denuncien la suposada discriminació que pateixen els catalans que tenen els orígens en altres parts de l'Estat. Ahir els de Carlos Carrizosa van presentar un vídeo titulat 8 apellidos catalanes, en què diversos testimonis asseguren que al llarg de la seva vida han patit marginació social pel fet de parlar castellà. Aquest és un fragment.
Pues he estado limpiando toda la vida y, bueno, y de dependienta. Nos miraban por encima del hombro y le pidieron a la dueña que me despidiera por no saber hablar catalán.
Pero ¿cómo puede ser que te llamen traidor o que te llamen o facha por ser patriota?
Que a todos nos hicieron un poco de bullying.
Ciutadans assegura que les persones que tenen cognoms castellans a Catalunya les tracten com a ciutadans de segona. Aquesta nit, per cert, es fa el primer debat televisat d'aquesta campanya. Serà a Televisió Espanyola, a Catalunya, a partir de les 10 de la nit. Hi participaran tots els candidats, tret de Carles Puigdemont, que el substitueix, com ja va passar en el debat de Recull la Vanguardia, Josep Rull. I com cada dia, ens fixem en algunes qüestions concretes per conèixer més en profunditat els programes electorals dels partits. Avui ens hem mirat amb lupa els punts que parlen de feminisme, Joel.
Gairebé tots els partits proposen mesures en matèria d'igualtat i feminisme. Esquerra vol mantenir la feina feta aquests últims 3 anys, és a dir, desplegar una xarxa lila de país per prevenir la violència masclista i aplicar la llei trans catalana. Junts, entre d'altres, vol centrar-se en combatre la feminització de la pobresa i promoure la figura de la dona en àmbits com la ciència. El PSC opta per l'educació des de la infància i promoure la formació en els centres educatius. Els comuns també volen introduir la perspectiva de gènere i la diversitat sexual als currículums de tots els nivells. La CUP vol garantir la igualtat de condicions condicions en els treballadors de sectors feminitzats, com els centres sanitaris, i també troba essencial garantir el dret a l'habitatge a les dones que estan soles i les famílies monoparentals. El PP se centra en la igualtat dins l'àmbit laboral i la seguretat de les dones en situacions de vulnerabilitat, i Ciutadans també parla d'acabar amb la bretxa salarial. A més, el programa també parla de reconèixer i recolzar la comunitat LGTBI. Vox, en canvi, vol acabar amb la llei que garanteix els drets de LGTBI i parlar de violència domèstica i no de violència masclista.
Per cert, que avui és l'últim dia que es pot demanar el vot per correu. Es pot fer presencialment a les oficines de correus o per via telemàtica amb un certificat electrònic. L'últim dia per dipositar el vot avançat és d'aquí a una setmana, és a dir, el dijous 9 de maig. I per tancar el bloc de campanya, hem preparat un qüestionari de preguntes curtes per conèixer una mica millor els candidats. Els anem fent cada dia. Avui parlem amb el candidat del PSC, Salvador Illa.
Visca a Roca de Vallès amb la meva esposa.
Quin llibre t'han regalat per Sant Jordi?
Una sobre la història de Roma i una altra una biografia de Josep Pla.
Quina va ser la teva primera feina cobrant?
A casa meva, amb un taller que tenia la meva mare, els caps de setmana, no? Tallant puntes brodades.
Si algú ve a sopar a casa teva, què li fas?
Jo no sóc massa bon cuiner, jo ajudo a la meva esposa a preparar un bon sopar, que ella sí que ho fa bé.
Quins idiomes parles?
Parlo català, parlo castellà, parlo anglès i parlo francès i... Vaig estudiar alemany, però no parlo.
Un programa de RAC1?
De Marc Giró.
I quina sèrie has vist últimament o una sèrie preferida?
De les que més m'ha agradat és Txernòbil, em va agradar molt, no? Perquè retrata molt bé una època, no? I un règim. M'ha agradat també molt The Crown.
La Societat de la Neu o el Carràs?
Totes dues, no? Són dues històries molt diferents, molt ben narrades cinematogràficament, no?
Barça-Girona o Espanyol?
Amb tot el respecte cap a tots els altres, Espanyol, no?
Un candidat per passar una nit de dissabte?
Fixa't què et diré, no? És molt divertit Alejandro Fernández, no? O Jessica Obiac.
Per anar a córrer o a fer esport?
Qualsevol d'ells, a mi m'agrada molt córrer i a més quan un fa esport i corre, tots som companys, no? S'obliden les professions.
Per anar a veure una obra de teatre?
No em sabria greu anar amb el Carrizosa perquè és un home bastant divertit.
On faràs vacances aquest estiu?
No ho sé encara. Depèn de què passi el 12 de maig.
I una cançó que t'hagi atrapat últimament?
Jo sóc molt de Serrat, Mediterrània, es va que s'anyavarien.
Doncs de totes les novetats que tenim de campanya, escoltem el comentari que hi posen dos col·laboradores del món a RAC1. El primer comentari el signa la sotsdirectora de l'Ara, la Carla Torró.
Entenc que en espais com aquests ens demana més certeses que dubtes, però em sembla francament difícil en aquest cas perquè els últims moviments de Sánchez també em generen bàsicament interrogants. Em sembla un moviment desconcertant per propis i per aliens i de conseqüències encara incertes. En tot cas, entre el tot o res, entre l'home sincer i vulnerable i el cínic que només pensa en tàctica política, hi pot haver un terme mig, no? Un home afectat pels atacs però que ho sap aprofitar políticament perquè clarament ha desviat el focus. No estem parlant de Cascoldo ni d'amnistia. Però quin és el punt i a part que va dir? Per mi aquesta és la clau. De quines mesures parla quan parla de regeneració democràtica? Les emocions s'han d'omplir de contingut, per ser creïbles. Unes emocions que porten la campanya catalana a un terreny desconegut per al PSC, que fins ara havia fet bandera de ser un partit d'ordre i es diferenciava així de l'independentisme, que havia tingut, en canvi, més aviat aquest monopoli de les emocions. Una bona notícia per als socialistes? No ho sé. Tenien ja una corba ascendent i no tinc clar si tot això els hi suma. I em genera també dubtes l'efecte que pot tenir per Esquerra Republicana, que potser pot aconseguir treure el cap i diferenciar-se com a bon gestor o quedar definitivament desdibuixat entre els dos personalismes que representen Carles Puigdemont i el propi Pedro Sánchez.
Gràcies, Carla. El segon comentari el posa la periodista Ivan Guera.
Sisè dia de campanya, 1 de maig. Els partits rendeixen tribut al Dia del Treballador i a la Fira d'Abril de Barcelona. I allà reapareix Pedro Sánchez, que mai ha abandonat la pista central de la campanya del 12 de maig. El líder del PSOE va donar un bany de masses a Catalunya, el nou feu del socialisme espanyol, mentre Carles Puigdemont arremetia contra ell des de França. Puigdemont no acaba de pair que Sánchez hagi decidit fer servir les seves eines, la denúncia del Lawfare i la política de les emocions. I encara porta pitjor que el líder del PSOE les faci servir, com a mínim, amb tanta habilitat com ell. Aquest dimecres, a més, ens ha deixat Victoria Prego, per molts la veu de la transició. Per moltes, la dona que ens va ensenyar a una generació de nenes que es podia ser dona i professional en un món d'homes i excel·lir. Per mi, a més, una mestra que vaig conèixer quan ja ho havia demostrat tot i encara va tenir temps de demostrar-me una generositat i una calidesa humana excepcionals.
Moltes gràcies, Iva. Falten 10 dies per les eleccions. I per cert que en les últimes hores Pedro Sánchez ha mogut fitxa i ja ha portat davant el jutge l'excúpula d'Interior a l'època de Mariano Rajoy per haver intentat treure drets bruts del seu sogre. Ell mateix s'ha personat a l'Audiència Nacional per reclamar al jutge Manuel García Castellón que imputi l'exnúmero 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, i l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo. Tot plegat arran de l'àudio que van publicar La Vanguardia i altres mitjans i que va destapar que la policia patriòtica havia espiat el sogre del president espanyol per intentar matar-lo políticament. Va ser en el moment que el van escollir secretari general del PSOE, l'any 2014, fa 10 anys. En l'escrit, els socialistes asseguren que el govern de Mariano Rajoy va investigar Sánchez amb interessos purament partidistes, una acusació que va validar el mateix Villarejo aquesta setmana, recordem, en una entrevista al Món RAC1. A tot això, tenim un nou cas d'un agent de la policia infiltrat en moviments socials. En aquest cas, però, i això pot sorprendre algú, és a Madrid. Se suma d'aquesta manera als com a mínim 6 casos ja coneguts de Catalunya i el País Valencià. Segons publica el diari Oponès, va ser una dona, un agent de la policia espanyola, que va estar durant més de 3 anys infiltrada en dues associacions, fins a l'octubre de l'any passat. Les entitats eren el MAR, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, i Distrito 104, que és una organització antifeixista, anticapitalista i feminista. L'espia es feia dir Maria Pérez i va començar a militar en aquestes entitats a mitjans del 2020. Durant el temps que va estar infiltrada, els seus companys van detectar algunes incoherències. Per exemple, no tenia cap mena de formació política o no sabia que en entorns antifeixistes es fa servir la paraula porc per referir-se als neonazis. Les sospites van anar creixent fins al punt que la gent se'n va adonar i va abandonar totes dues associacions de manera sobtada. El Regne Unit ha posat la plataforma OnlyFans en el punt de mira. És aquesta plataforma que permet a persones oferir contingut sexual a canvi de subscripcions. Les autoritats volen investigar si aquesta pàgina web fa prou per evitar que els menors d'edat hi entrin per veure contingut pornogràfic. Estudiaran si les mesures de verificació d'edat de l'aplicació són prou contundents i si funcionen correctament. El regulador britànic dels mitjans de comunicació sospita que la plataforma no va aplicar les eines de control per protegir els menors de 18 anys i, per tant, creuen que està incomplint la llei de seguretat en línia. Les autoritats han decidit obrir aquesta investigació després d'haver demanat tota mena de detalls a OnlyFans i que la pàgina no els hagi donat informació prou precisa. I tornem als Estats Units perquè allà la policia ha detingut més de 400 manifestants pro-Palestina en les últimes 24 hores, després de dies de protestes a les universitats de tot el país. Les mobilitzacions s'han estès pels centres com la pólvora i, en alguns casos, amb esclats de violència, fins i tot. Han desallotjat centenars de joves dels campus que els havien ocupat amb tendes de campanya per pressionar les universitats a deixar d'invertir en empreses amb vincles a Israel. Anem cap allà. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Martí O.
A la Universitat de Califòrnia de Los Angeles s'han cancel·lat les classes i incrementat la presència policial després dels aldarulls que van acabar amb una quinzena de ferits. El rector del centre ha denunciat que manifestants pro-Palestina van ser increpats violentament per un grup que ha qualificat d'instigadors. A Nova York hi ha hagut una desena de detinguts a la Universitat de Fordham després que diversos joves es plantessin a l'entrada del centre inspirats per les manifestacions a Columbia, on la policia va actuar per recuperar un edifici del campus ocupat pels protestants. L'alcalde de la ciutat, Eric Adams, assegura que entre els 300 detinguts hi havia joves que no són estudiants.
In the letter from the school.
En la carta del centre se'ns demanava actuar perquè hi havia un perill imminent i hi havia gent externa per participar en les protestes. Farem arribar la llista sencera dels detinguts a la universitat perquè facin el que considerin.
And turn it over to the school.
Les protestes segueixen en universitats de tot el país a només dies de la graduació dels estudiants i amb els centres fent equilibris per permetre la llibertat d'expressió sense que afecti la recta final de curs.
I atenció, això precisament arran de les protestes en favor de Palestina que s'esperen durant el Festival d'Eurovisió, Israel ha ordenat a la seva representant que no surti de l'hotel. Els serveis de seguretat del país han recomanat a la cantant Eden Golan que només surti de l'habitació els dies que hagi d'actuar i quan hagi d'anar a esdeveniments oficials del certamen. Ja no hi ha de l'hotel, sinó de l'habitació. I han dit, millor queda't. Golan, de 20 anys només, va arribar a la ciutat sueca dimarts a la tarda amb mig d'intenses mesures de seguretat. A més, la policia sueca ja ha demanat reforços a Dinamarca i Noruega per poder fer front a una possible onada antisemita. Encara als Estats Units, el judici per violació contra Harvey Weinstein es repetirà el mes de setembre. Això després que la setmana passada el Tribunal d'Apel·lacions de Nova York anul·lés la històrica sentència que va proposar el moviment Me Too per errors en el procés i ordenés repetir-lo. Ahir, Weinstein va assistir a la primera vista per eliminar la l'aeroport de Manhattan i el seu advocat va dir que estan molt segurs que aquesta vegada la sentència serà directament no culpable. Era la primera vegada que compareixia davant d'un tribunal des que es va anul·lar la sentència i ho va fer en cadira de rodes per problemes de salut. El jutge ha ordenat que continuï a la presó on està complint condemna per una altra violació. Passen 8 minuts de 8:45 del matí. Ahir us explicàvem un dels grans temes d'aquesta setmana, sense cap mena de dubte. Us explicàvem que s'ha organitzat una macroorgia a tocar del recinte del Vinyarroc, el festival de música que va començar ahir a Villarrobledo, a Castella-La Manxa. Diem macroorgia perquè fins ahir hi havia més de 5.000 inscrits. Doncs bé, els organitzadors denuncien que han rebut amenaces de tot tipus, insults homòfobs i literalment diuen altres barbaritats. En culpen l'extrema dreta, que asseguren que treu bilis amb aquest esdeveniment i que escampa desinformació sobre el que volen fer. Ara bé, malgrat tot això, avisen que no faran marxa enrere i que l'orgia, prevista per avui mateix, avui és el dia d'autos, tirarà endavant. Per tant, mantenen la programació tal com estava prevista. Així, doncs, si no hi ha canvis, avui faran un taller, que és el que realment era, un taller d'iniciació a primers contactes amb una orgia, i demà una besada popular a la rotonda que dona accés al Vinyarroc. En total, com dèiem, l'orgia ja s'hi han apuntat gairebé, és que poca broma, 5.000 persones. Més coses. Els Mossos han identificat les dues persones que estarien darrere del compte d'Instagram El Racó de l'Hipòlit. Hi haurà a bastants de vosaltres que us sonarà, d'altres que direu d'on acaba de caure això, d'on baixa. És un perfil que va passar de ser humorístic, amb memes i bromes adreçades als joves, a anunciar sortejos de grans quantitats de diners i inversions en criptomonedes. Perfil d'Instagram. Premis que, atenció, podien arribar als 100.000 euros. Doncs bé, tot plegat es va demostrar que era una gran enganyifa i ara, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar RAC1, els acusen d'estafar gent a través de les xarxes socials. En total, aquest compte havia arribat a acumular més de 200.000 seguidors. Mentrestant, el jutjat de Lleida ha perdonat amb la llei de la segona oportunitat el deute d'un home que havien estafat amb criptomonedes. La xifra s'apropava al 500.000 d'euros. Lleida, Karen Alfonso.
Tot va començar quan l'home va invertir en una plataforma de criptomonedes que a l'hora de recuperar aquests diners li va fer pagar una penalització per retirar-ho abans de temps. La víctima va saber que era una estafa després d'endeutar-se amb el banc sol·licitant préstecs per poder pagar el que li demanaven i tot i així no recuperant els diners invertits. Finalment va iniciar el procés per acollir-se a la llei de la segona oportunitat. El jutjat de Lleida ja ha perdonat més deutes de prop o més d'un milió d'euros arran d'aquesta llei.
Un altre dels grans temes d'aquesta setmana, de fet encara ocupa les portades de pràcticament tots els diaris, que és que la Generalitat i el govern espanyol estaran molt atents a les negociacions per la fusió entre dos grans bancs del nostre país, el BBVA i el Banc Sabadell. Pere Aragonès ahir alertava que hi ha d'haver condicions.
El que volem és un sistema financer competitiu, en el que necessitem precisament és més entitats, no menys, i que en qualsevol cas, qualsevol que sigui les decisions que puguin prendre lliurement, nosaltres defensarem dues coses. Defensarem la fortalesa de l'economia catalana i defensarem els llocs de treball.
Però la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, anava molt més enllà i advertia a la Cadena SER que hi ha un perill de monopoli evident.
El altísimo grado de concentración bancaria que tiene España es un riesgo sistémico. Teníamos un país en el que la concentración bancaria era del 40%, hoy está en el 70% y, si me permite, casi en régimen de oligopolio. Y además perjudica el servicio bancario, que es clave.
Diu que ja està parlant amb el PSOE, però no concreta quines són les propostes exactes que té pensades per fer-hi front. Això sí, s'exigiran garanties per conservar els llocs de treball perquè les dues entitats donen feina ara mateix a 135.000 persones. Es parla de fusió, però la de la veritat és pràcticament una absorció del gran, el BBVA, al petit, al Banc Sabadell. Anem cap a Madrid. En té algun detall més el Jordi Armenteres?
Sí, la marca global serà BBVA, és la que prevaldrà. I així ho reconeix l'entitat en la primera memòria tècnica de detalls per absorbir el Sabadell, que només conservaria la marca a les zones on fos rellevant. No s'especifica on, se sobreentén Catalunya. L'entitat global tindria dues seus, Bilbao i Sant Cugat del Vallès, tot i que el centre operatiu seria sobretot Madrid. La seu d'Alacant del Sabadell, operativa des del 2017, ho deixaria de ser. L'oferta econòmica suposa revalorar el 30% el preu del Sabadell. Segons la memòria econòmica, és un canvi d'accions, una del BBVA per cada 4,83 del Sabadell. El banc resultant gairebé arribaria al bilió d'euros en actius amb una xarxa de 7.100 oficines a Espanya i l'Amèrica Llatina.
Ahir, aquí a la tertúlia del MRQ, el Ramon Rovira, que alguna cosa sap del tema, precisament, deia que hi havia una bona i una mala notícia. La mala notícia, sobretot, era aquesta situació de monopoli, que com menys oferta hi hagi, menys opcions tenim els usuaris i els clients, i aquesta seria sobretot la gran notícia. Però també deia Ramon Rovira que cal estar molt pendents al final de les condicions de la lletra petita en cas de que això acabi tirant endavant, perquè, insistim, aquest moviment del BBVA és la segona vegada que el fa, no és la primera vegada, i ja veurem com es concreta. Òbviament és una de les notícies d'impacte i que caldrà estar pendent en els propers dies, setmanes i mesos. Per la seva banda, sobre el mateix tema, els sindicats avisen que vigilaran de prop tots els moviments. Recorden que els dos bancs han tancat el 2023 i el primer trimestre d'aquest any amb beneficis de rècord. Per això demanen que, si la fusió tira endavant, garanteixin un acord laboral que protegeixi els empleats. Per tot plegat, els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres, Camil Ros i Javier Pacheco, asseguren que l'operació no és una bona notícia pels treballadors de les dues entitats ni tampoc pel sector.
Fa molts anys treballar a la banca era garantia de feina fixa, digna i per tota la vida. La banca ha anat precaritzant, a part de destruir milers de llocs de treball. Per tant, vetllarem per la qualitat.
La banca vuelve con su proceso de concentración financiera para poder seguir estableciendo grandes concentraciones de acumulación de capital, dejando de cumplir la función social de la economía. Aquí, cuidado con estas políticas.
Un minut i arribarem a 9:15. Jaume Collboni ja pot respirar tranquil. Barcelona té nous pressupostos. S'han aprovat automàticament després que l'oposició no hagi pogut articular una moció de censura contra l'alcalde. Aquest matí, el butlletí oficial de la província de Barcelona ja publica l'aprovació definitiva dels comptes, de més de 3.800 milions d'euros, els més alts de la història de l'Ajuntament. Tot i això, només van rebre el suport inicial dels socialistes i Esquerra. El rebuig de les xifres al ple va acabar desencadenant una qüestió de confiança que va tornar a sanificar un cop de porta al govern municipal. Durant el termini de 30 dies que s'havia obert després de l'última votació, els partits, incompatibles entre ells, no han arribat ni a obrir converses directament per proposar una alternativa. Ara que ja ha passat el mes de marge, els pressupostos s'han aprovat automàticament i, com va anunciar Collboni, ara té previst encetar el meló de l'ampliació del govern, una negociació condicionada, això sí, per la campanya electoral a Catalunya. Per cert, que avui llegim al periòdico que l'Ajuntament de Barcelona descarta crear nous eixos verds a la ciutat pel seu elevat cost de manteniment. De fet, explica que segons els càlculs del consistori barceloní, el manteniment de l'eix verd del Consell de Cent és 100 vegades superior al de la resta de carrers convencionals. El principal motiu d'aquest encariment és la nombrosa vegetació immobiliària urbà que hi ha en aquest espai. L'home, conegut com el pistoler del Ripollès, que està en presó preventiva per haver disparat a un veí i dos Mossos amb una escopeta de caça, es queixa que la policia té la investigació aturada. Segons ha pogut saber RAC1, fa 9 mesos que esperen un informe balístic que consideren clau per sortir en llibertat, però els Mossos d'Esquadra encara no l'han entregat. Benet Íñigo.
L'afectat és l'home que vivia en una masia a les Lloses i que tenia un conflicte amb el propietari que volia recuperar-la. De fet, ell assegura que l'assetjaven. El cas és que fa un any va disparar-li amb una escopeta i li va provocar 67 ferides de perdigó per tot el cos. Després es va trinxerar a la casa i va disparar als Mossos del grup especial d'intervenció que van entrar a reduir-lo. L'investiguen per 3 intents d'homicidi, uns delictes que per l'Audiència de Girona justifiquen la presó preventiva, però que potser l'informe balístic pot servir per revisar aquesta qualificació jurídica. El cas és que la defensa de l'home ha presentat un escrit a l'Audiència de Girona i un altre directament als Mossos, on reclama que fa 9 mesos que han de fer aquest informe balístic, però encara no ho han fet. El jutjat de Ripoll que investiga el cas ja l'ha reclamat 3 vegades, l'última a principis de mes, però sense cap resultat. La defensa sospita que ja els va bé endarrerir-ho i mantenir així la presó provisional.
Per cert, que avui a partir de les 11, al costat de Guillem Milky Way i també de l'Albert Sort, tindrem en aquest estudi d'aquí al MRQ a l'Alís, que és sens dubte un dels artistes del moment a casa nostra, que aquesta setmana treu disc i que d'aquí a uns minuts us podem avançar en exclusiva al MRQ. Ara, d'aquí uns minuts, ara tornem.
Pare, pare.
Disney, amor.
Què faig amb la pell de la mandarina?
Això va al cubell marró que tenim sota l'aixeta. Veus que hi són la resta de pells de fruita?
Esclar!
Reciclar és massa evident per no fer-ho. L'orgànica al contenidor marró o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oh, i tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc.
Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueixi les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es. T'apuntes a compartir Uni amb 106 nacionalitats i a triar entre més de 400 convenis amb altres universitats? A UIC Barcelona viuràs una experiència internacional sense límits. Apunta-t'hi ara a uic.cat i reserva la teva plaça. UIC Barcelona. Driving values forward.
Arriba el mes de la visió a Cotet. Fes-te una revisió visual de franc amb la tecnologia més avançada i emporta't les teves ulleres graduades des de 89 euros. Cotet, especialistes en salut visual i auditiva.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix proporcionant-te calor o fred, aixugant-te els cabells, netejant-te... A Acciona Energia, líder mundial en energia renovable, ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix rentant la teva roba, il·luminant casa teva, carregant... Acciona Energia, líder mundial en energia renovable, ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
La venda privada de la Roca Village ja està aquí.
Del 2 al 20 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village a firmes com Lacoste, Levis o Sandro.
I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com a la nostra app.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village.
10 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Continuem aquests apunts imprescindibles per anar pel món, aquí al món a RAC1. Dues terceres parts de les persones amb discapacitat tenen problemes per accedir a les cases dels seus amics i familiars. Ho diu un estudi de l'Institut Goodman, que alerta de les dificultats que té aquest sector de la població per formar part de la societat. Per exemple, només una tercera part de les persones amb discapacitat en edat laboral treballa i l'àmplia majoria considera que no té un mitjà de transport prou eficaç per poder mantenir la feina. Una de les investigadores que ha fet l'estudi, Blanca Segarra, explica a RAC1 que el món està fet d'esquena a aquest col·lectiu.
Totes les barreres o obstacles, no, a la participació podrien tenir el seu origen en el que és el capacitisme, que és aquesta manera, no, d'entendre que hi ha un tipus d'ésser humà ideal i que tots ens hem d'aproximar a aquest estàndard i, per tant, en la mesura que ens allunyem d'aquest estàndard, comencen a aparèixer les barreres.
A RAC1 hem pogut parlar amb dues participants d'aquest projecte de la Goodman, que es diu Participa. Han admès que tenen problemes per integrar-se en la societat perquè es troben barreres tant físiques com socials des de primera hora del matí. Ens ho explica el Joel Penya.
La Núria depèn de familiars per sortir de casa perquè ha d'obrir dues portes pesades i a l'espai per entrar a l'ascensor no hi passa amb la cadira de rodes. Un arquitecte especialitzat s'ho ha mirat i li ha dit que adaptar-ho és molt complicat. La Lina Ribas fa la tesi doctoral dins del projecte Participa. Per desplaçar-se necessita demanar un transport fins a 2 dies abans d'utilitzar-lo perquè el transport públic no és sempre accessible. Totes dues expliquen que les barreres condicionen el seu dia a dia del matí a la nit i moltes persones ni se n'adonen. A RAC1 avisen que estudis com el de la Goodman ajuden a obrir els ulls, però encara cal fer molta conscienciació.
La gent encara és molt conscient de les barreres físiques, però en canvi les barreres socials, fins que no es troba amb una persona que conegui que tingui discapacitat, no li ve la ment.
Com es percep la discapacitat com algú de la persona, és com algo normal. Si passés amb un altre col·lectiu, doncs la gent s'enfadaria molt, però si diem les persones amb discapacitat, doncs ho veiem com algo normal.
Això més enllà de problemes com intentar comprar roba i que els emprovadors habilitats siguin inutilitzables perquè fan de magatzem, o per exemple anar de viatge i que l'espai específic al tren per persones amb cadira de rodes estigui ocupat per maletes.
8 minuts i arribarem als 9 en punt del matí. Més coses. Ha mort Richard Tandy, teclista de la ELO, l'Electric Light Orchestra. Tenia 76 anys i ho ha anunciat fa unes hores a les xarxes socials el líder de la banda, Jeff Lynne. Richard Tandy se'l considera l'encarregat de donar forma a bona part del so de la banda de rock britànica dels anys 70 i 80. Va ser un dels tres membres principals que van formar part de l'Electric Light Orchestra fins que la banda es va dissoldre l'any 1986. Pel que fa a les estrenes, ara ho dèiem, demà, divendres, Alice presenta el seu nou disc, que es titula Conducción Temeraria. Però avui ens el vindrà a presentar en exclusiva aquí al Món RAC1 a partir de les 11 al costat del Guille Milky Way i de l'Albert Sort. Però a aquesta hora ja us podem avançar com sona. Aquesta cançó, per exemple, que es diu No ho sé, és l'única en català del disc. La segona que fa l'artista en català és una col·laboració amb Renaldo i Clara. Per cert, és la vuitena cançó del disc i es diu No ho sé. No sé si és una mena de picada d'ulleta a l'Anna Ballonesta, per exemple, i al programa No ho sé d'aquesta casa. Li haurem de preguntar després. Al disc també s'inclou aquesta altra, Destellos. O aquesta altra que ja havíem sentit, però que és una absoluta meravella, amb la Maria Arnal, Despertar. Aquest matí, Alice, al Món RAC1, per presentar-nos en exclusiva el seu nou disc, Conducción Temeraria, a partir de les 11. Més música, perquè avui Albert Pla estrena nou tema i no sabem si és casualitat o no, però ha triat el moment perfecte. Es titula Bombas en Madrid.
Sálvese quien pueda.
Ironia que el caracteritza i sense cap pèl a la llengua, en aquesta cançó Pla parla d'una bomba literal i metafòrica a la capital d'Espanya. Tot i que fa temps que la canta als seus concerts, és veritat, a partir d'avui ja estarà disponible a totes les plataformes digitals amb els nous arranjaments amb l'Alfred García. I ja sabem quins artistes actuaran a la quarta gala dels Premis RAC 105, que es farà dimarts 14 de maig al Teatre Victòria. I serà precisament l'Alfred García. Els Figaflaues.
Em provocava amb la mirada. Quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava.
El grup valencià La Fúmiga.
I jo tan sols t'estava acompanyant. És cristiana, recull som Déu.
També hi serà Mamaduixa. I també hi actuaran els exconcursants d'Eufòria, Jim i Sofia Coll, a més de Roger Pedrós. Al llarg de la gala s'entraran els premis a millor artista o grup, millor àlbum, millor cançó, millor directe, millor artista o grup revelació, millor videoclip, millor duet o col·laboració i, finalment, la cançó de producció catalana més radiada a RAC 105. Tot això sota el comandament d'Ernest Codina. I, per segon any, Mònica Usa. Pel que fa a les novetats de les plataformes, avui arriba a HBO Max una de les més recomanades, molt recomanada pel Pere Soler Gimferrer i l'Alejandra Palés, la tercera temporada de Hacks.
Deborah, after your special, your career's never been hotter. Did you ever think you'd be back on top?
Yes. La comèdia, que ha guanyat diversos premis Emmy amb les entregues anteriors, torna amb Jean Smart i Hannah Einbinder com a protagonistes. Avui estan disponibles els primers dos episodis de la nova temporada i, a partir de la setmana que ve, s'han estrenat dos de nous cada setmana fins al capítol final, que s'emetrà el 30 de maig. I a Movistar Plus, avui s'hi estrena Marbella.
Marbella és com un amigo hijo de puta. Lo quieres, no lo cambias, te adoras.
És la nova sèrie de Dani de la Torre i Alberto Marini. És un thriller protagonitzat per Hugo Silva, que es posa a la pell d'un advocat que treballa per la màfia. Tot i que és una història de ficció, està basada en una investigació periodística que va publicar l'any 2021 al diari El País sobre el crim organitzat d'aquesta ciutat malaguenya. Per cert, que Emma Stone i Nathan Fielder portaran al cinema la polèmica partida d'escacs entre Magnus Carlsen i Hans Niemann. Va ser una polèmica molt sonada perquè es va acusar Niemann de fer trampes per guanyar Carlsen, aleshores campió del món. Fielder en serà el director i Stone la produirà. Encara no se sap qui la protagonitzarà. A tot això, molt curiós, és molt curiós, l'estudi que diu que la presència d'escenes de sexe a les pel·lícules ha disminuït dràsticament des de principis de segle, des de l'any 2000. Concretament, han caigut gairebé un 40%. Per contra, el nombre de les pel·lícules sense cap contingut sexual ha augmentat fins al 50%. Per tant, hi ha menys sexe ara mateix al cinema. Això sí, l'estudi també demostra que les pel·lícules que inclouen contingut sexual ho fan ara de manera més gràfica que anys enrere. Tot plegat ho ha analitzat Stephen Follows, que és expert en dades cinematogràfiques. Els esports, quan queda un minut mal comptat per arribar a les 9 en punt del matí, amb Repsol, el Borussia Dortmund sorprèn el PSG i agafa avantatge a les semifinals de la Champions. L'equip alemany va guanyar 1-0 i dimarts al Parc dels Prínceps es pot convertir contra tot pronòstic en el primer finalista de la Champions. Això sí, haurà de sobreviure a les embestides del PSG, que es veu obligat ara a remuntar, tal com ja li va passar en l'eliminatòria contra el Barça. Ahir els de Luis Enrique van enviar dues pilotes al pal, però es van quedar sense marcar, tot i jugar amb Mbappé i Dembélé als 90 minuts, tots dos van passar força desapercebuts amb una actuació força discreta. Mentrestant, el Girona no és gaire optimista amb la possibilitat que la UEFA el deixi jugar a Montilivi amb les graderies supletòries. En una entrevista a La Vanguardia, el president del Consell d'Administració del club, Pere Guardiola, insisteix que la seva intenció és no moure's de la ciutat per jugar a la Champions, però que la UEFA prioritza reduir l'aforament a mantenir abans aquestes graderies. És per això que el club no descarta buscar un altre estadi.
La nostra intenció és Montilivi i el nostre pla A i U és poder jugar i poder disfrutar de la Champions a Montilivi. Evidentment hi ha condicionants, no?, que la UEFA t'obliga, que fa que has de pensar opcions que suposin, si no ho pots, al fi al cap, la nostra intenció és Montilivi.
Per cert, el dirigent també ha aclarit que la vinculació entre el Girona i el Manchester City no suposa cap impediment per jugar a la Champions la temporada que ve i afegeix que s'hi podrien enfrontar sense cap tipus de problema. Més coses, Serginho Dest ha confirmat que s'ha trencat el lligament encreuat del genoll. Vinga. El jugador del Barça, cedit al PSV Eindhoven, estarà de baixa fins l'any que ve i, segons Mundo Deportivo, com que encara pertany al Barça, serà el club blaugrana qui es farà càrrec de la seva operació. Que és ben bé. Ai, bueno, que... quan surt tot tort que continua. I a la Lliga Femenina, el Barça està a una victòria de proclamar-se campió de la Lliga després de golejar 8-0 al Madrid Club de Futbol. Si dissabte guanya el camp del Granada, s'endurà el seu cinquè títol consecutiu. En tennis, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat del Masters 1000 de Madrid i no podrà revalidar el títol. El murcià va perdre en 3 sets davant d'Andrei Rublev als quarts de final l'endemà que ho fes Rafa Nadal. I en bàsquet, el Real Madrid és el primer classificat per la Final Four de l'Eurolliga. Ahir va tornar a guanyar el Baskonia de 4 punts i ja espera el Barça o l'Olympiacos. Avui, a 3:45 de la tarda, partidàs a RAC+1, els de Roger Grimau tenen la primera oportunitat de certificar la classificació. Ho faran si guanyen el Pireu en el quart partit de la sèrie. A Grècia continuen molt empipats amb l'arbitratge del tercer partit. Enviat especial de Recuallà, enviat especial de Recuatenes, Dani Aguilar.
El foc encara més llenya. Si no n'hi havia prou amb l'ambient que genera el Pireu, la polèmica arbitral ha acabat d'encendre el malson amb el qual es pot trobar avui el Barça. L'Eurolliga va reafirmar-se amb la protesta de falta Parker, però va admetre un error clau en un servei de saturans que l'última jugada del temps reglamentari. L'ambient està molt calent al pavelló de la Pau i l'Amistat, però això no treu que si el Barça guanya avui serà semifinalista a la Final Four, on ja l'espera el Madrid. Per això, Ricky Rubio tornava a apel·lar a la principal clau, més que qualitat, exuberància física.
Crec que aquesta eliminatòria ho decantarà l'equip que jugui més físic i amb més ganes, no? Vam demostrar el segon partit com volíem jugar i ahir vam igualar la seva intensitat aquí a casa seva i, com dius, carai creu, partit emocionant i que, bueno, que va sortir cara.
En cas de triomf, quarta Final Four seguida. En cas de derrota, encara una última opció. Amb el públic a favor, marxaríem a un cinquè partit al Palau.
També a RAC més 1, a 3:15, l'Uni Girona s'enfronta al Perfumeries Avenida a l'anada de les semifinals de la Lliga, Fontejau, i una hora més tard, a 3:15, el Barça d'handbol rep el PSG en la tornada dels quarts de final de la Champions. El Barça defensa un avantatge de 8 gols de l'anada. A la Final Four ja hi són el Magdeburg alemany i l'Alborg danès.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sant Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc.
Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sant Planet per només 7,95 euros i un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Ara de seguida la tertúlia amb Neus Tomàs, Concepció Baray, Mònica Hernández, David Fernández i Joan Julivert, però abans, el trànsit.
La xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya us ofereix aquest espai.
Anem cap al RAC, allà hi tenim comptant cotxes, com cada matí la Carla Buigas. Bon dia, Carla.
Bon dia. Retencions encara a la B23 amb 6 quilòmetres de congestió i també complicacions al tram d'Esplugues arribant a Barcelona. A l'A2 la situació ja està més normalitzada, però sí que es manté densitat fins a Cornellà, com també a la C32 a Viladecans, també en direcció a la capital catalana. L'AP7 destaca en 7 quilòmetres de congestió entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, i a la C58 són 3 quilòmetres a l'arribada al Nus de la Trinitat, i a Ripollet encara s'acumulen 2 quilòmetres de lentitud cap al nord. A les rondes hi ha la congestió a la ronda litoral de Sant Adrià a la Ciutadella, també a la B20. Encara hi ha congestió a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i 6 quilòmetres de lentitud des de Nou Barris cap al Nus de Llobregat, i també des de primera hora del matí encara es talla un carril a la P7 a Girona entre Massanet i Fogars de la Selva, i també es talla la calçada a la Nacional 260 llançada per una manifestació. És tot des del RAC, bon dia.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al RAC1 parlant de Cher. Perquè el programa de televisió de Jennifer Hudson Show, la cantant, ha explicat per què surt amb nois més joves que ella. En una conversa amb l'actriu i també cantant, Jennifer Hudson ha assegurat literalment que ho fa perquè els homes de la seva edat, o encara més grans, doncs, clar, bàsicament és que ja no en queden.
I mean, I'm really shy when I'm not...
Soc molt tímida quan no estic treballant i bastant tímida amb els homes. D'acord. I la raó per la que vaig amb homes més joves és perquè els homes de la meva edat o més grans ara estan tots morts, però abans sempre es morien de por a l'hora d'apropar-se a mi. En canvi, els joves eren els únics que...
són atrevits.
Sí, criats per dones com jo.
Hem de pensar que aquest mes Cher farà 78 anys. Doncs bé, ara festeja amb Alexander Edwards, que és un raper d'atenció, 38 anys. És a dir, 40 menys que ella. Per tant, ole tu, bravo per la Cher, una sugar mommy en tota regla, mommy de mare, eh? Total. Que va ben Cher, vida.
El món a RAC1 amb Sergi Ambutio.